Són les 8 del matí. Bon dia des de Pals.
Bon dia, de cel variable, estones amb sol pel matí i d'altres amb forces més núvols marcaran l'estat del cel d'aquest dimarts.
Supermatí, Ràdio Capital de l'Empordà, Dani Cortés.
Han començat els balls postelectorals al Baix Empordà després que en pocs municipis dels grans on hi ha opció de debatre i de situar, hi ha més de dues candidatures, per dir alguna cosa, ha començat aquesta batalla per veure qui és l'alcalde, perquè, com us vam explicar ahir, els resultats de les eleccions municipals deixen un panorama en què, excepte a Palamós i excepte a Sant Feliu de Guíxols, a la resta de pobles els pactes seran essencials. Si el primer vol mantenir-se a l'alcaldia amb un pacte estable, amb una situació estable, o si hi ha partits que volen generar alguna alternativa. En els propers dies a Ràdio Capital us anirem explicant quines opcions hi ha de tot això. Avui començarem i entrevistarem diverses persones que poden tenir la clau en la governabilitat en diversos municipis. Són les 8 i pràcticament 2 minuts. Això és el Supermatí, transmet Ràdio Capital de l'Empordà en connexió amb Extra FM, Costa Brava i Ràdio Bisbal. Més enllà de les notícies que tenen a veure amb l'actualitat municipal, diguem, l'actualitat de les eleccions municipals, recurs contra els policies de Platja d'Aro que van ser encausats per tortures per, suposadament, haver disparat amb una tàser. Bon dia, Eugènia Güell.
Bon dia. Sí, segons el Punt Avui, els policies havien estat encausats per tortures, lesions i revelació de secrets per disparar amb una tàser a un home que es va posar violent, però la jutgessa va arxivar la causa i ara aquest home ha presentat un recurs.
Un mas de Palau-sator rep el Premi Toni Cobos de Restauració Arquitectònica. Maria Montells, bon dia.
Bon dia. Una masia particular de Sant Feliu de Boada ha rebut el Premi Toni Cobos de Restauració Arquitectònica, el primer que atorga l'Associació Greta, grup de recuperació i estudi de la tradició arquitectònica, per ser un exemple de preservació del patrimoni arquitectònic del país.
El pressupost del Portaferrada, del Festival Portaferrada, entre 2020 i 2023, serà de 3.800 euros cada any. Eugènia.
Va ser aprovat per l'Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols dos dies abans de les eleccions municipals en un ple extraordinari. Hi haurà més estrenes i es potenciaran compositors, grups musicals i creadors locals.
Obren les festes de primavera amb la presentació de la nova edició del Carrusel Costa Brava.
Més de 250 persones van sopar a l'espai de la Bòbila, on es va presentar el cartell i els detalls de la que serà la 57a edició. El carrusel d'enguany es farà el diumenge 9 de juny i comptarà amb la participació de més d'una desena de colles.
I en esports us explicarem que el club d'hoquei Palafrugell guanya i se situa a un pas d'arribar a l'hoquei Lliga, Dani Pagès.
Un dia des de Palafrugell, el corredor amateur Palafrugell té l'ascens a hoquei Lliga a tocar després de derrotar el Sant Feliu per 4-1. Els palafrugellencs seran nou equip d'hoquei Lliga si derroten el proper dissabte al vespre al Vilafranca, que ja no s'hi juga res.
L'activitat cultural d'avui al Baix Empordà passa per la Bisbal. Martí Seguer, bon dia.
Bon dia. Avui us convido a anar a veure al Teatre Mundial a les 11 del matí una representació titelleira protagonitzada per una companyia fundada per persones grans.
El dia comença amb temps tranquil, però aniran apareixent més núvols. És així, Albert Aparicio, bon dia.
Hola, bon dia. Jornada on els núvols aniran guanyant una mica de terreny al llarg de les hores. L'estat del cel serà variable amb moments de grans clarianes al matí, però amb intervals de núvols més compactes cap a la tarda. Fins i tot es podria arribar a escapar alguna gota fruit del creixement d'aquests núvols, però no esperem precipitació generalitzada. La temperatura màxima queda un pèl més curta que ahir, amb màximes entre 20 i 22 graus, i de cares a dimecres el sol es tornarà a imposar.
Les principals notícies del Baix Empordà, al minut, a radiocapital.cat.
Festes de primavera de Palafrugell, 57è Carrusel Costa Brava. Del 24 de maig al 9 de juny, amb un ampli i variat programa d'activitats que podeu consultar a palafrugellcultura.cat, Facebook, Instagram i a l'aplicació Palafrugell al mòbil. Festes de primavera de Palafrugell, no te les pots perdre. T'esperem.
Tota l'actualitat de l'Empordà és a radiocapital.cat. Les notícies més pròximes, l'opinió dels experts, els sons i les imatges per saber tot el que t'envolta. Són a radiocapital.cat. Radio Capital és molt més a internet. Sempre que vulguis, radiocapital.cat.
La ràdio de l'Empordà. Aquestes són les 6 principals raons per tenir presència a internet. Millora la imatge del negoci, incrementa els clients potencials, disminueix els costos, millora la productivitat i les ventes, nous mercats i consumidors, noves oportunitats de negoci. Visiti internetgirona.com, registri o transfereixi el seu domini i descobreixi un servei de proximitat que l'ajudarà a fer créixer el seu negoci online. internetgirona.com. Dominis, hosting, cloud, software.
A Ràdio Capital t'oferim el matí perfecte amb informació, música, entreteniment, concursos...
Jo ara estaria tranquil·lament dormint al llit, perquè això de fer el matí Capital està molt bé, eh?
I amb en Marc Clapés. Si fos... No tot podia ser perfecte. De matins n'hi ha de moltes classes, però nosaltres tenim el millor.
Ràdio Capital, la ràdio de l'Empordà.
Matí Capital, de dilluns a divendres, de 9 a 12.
Les 8 i 8 minuts. Un dia després de les eleccions municipals s'obre el ball de pactes a diferents municipis del Baix Empordà. Situem-nos en alguns d'ells, anirem explicant-vos com es cuinen aquests pactes just abans que el dia, o les setmanes prèvies a que el dia 15 de juny s'hagin de constituir tots els ajuntaments i si no hi ha un pacte que aconsegueixi la majoria absoluta, el partit amb més vots, el candidat amb més vots, per poc que siguin 50 vots més, com és el cas d'alguns municipis, doncs serà alcalde. Movem-nos per començar a Palafrugell. Aquí a Palafrugell, qui va guanyar va ser Juli Fernández, empatat a regidors amb Esquerra Republicana, amb Josep Piferrer, i una diferència de 129 vots. 119 vots són els que separen tots dos, i clar, les opcions per fer una majoria alternativa a Juli Fernández haurien de passar obligatòriament per fer Som Gent de Poble, i després caldria preguntar-se si Esquerra Republicana miraria cap a Junts per Catalunya o cap als Comuns per intentar aconseguir aquesta alternativa, aquest regidor que faltaria a la suma per aconseguir els 11 en què està situada la majoria absoluta. El que està clar, i ja ens va avisar Josep Piferrer en aquest programa, en aquesta emissora, és que no pensa ni seure a negociar, així literalment ho va dir amb el seu rival, en Juli Fernández. Escoltem com ens ho va dir.
Nosaltres no ens assurem a la taula per parlar amb en Juli Fernández. I Ciutadans per raons òbvies,
Vull dir. Quins serien els motius que el portarien a descartar un pacte amb en Juli Fernández? Perquè tal com vostès han dit moltes vegades, tenen moltes afinitats també en el terreny personal.
Perdona, no t'he dit pactar, he dit seure a pactar, ni seure.
Per tant, declaracions contundents, molt contundents, de Josep Pi Ferrer. Veurem com es configuren les majories a Palafrugell. Calonge, el guanyador va ser, clarament, en aquest cas, perquè no va ser un empat a regidors, sí que va haver poca diferència de vots, va haver menys de 100 vots de diferència, però el guanyador va ser Esquerra Republicana, Miquel Batlloc, al capdavant. Si ens fixem en les majories alternatives, és difícil de calcular una majoria alternativa que pugui tornar a fer en Jordi Soler, alcalde. Necessitaria 9 regidors, ara mateix ell en té 4. Si sumem els 3 del PSC, farien 7. Avancem, seria difícil que aquí s'hi sumés, i faltarien regidors per fer Jordi Soler alcalde. Ahir, en Miquel Batlloc, el líder dels republicans, el líder d'Esquerra Republicana, ens va dir que ell té clar que vol fer una alternativa a Jordi Soler, que no vol pactar amb Junts per Catalunya, i va obrir la porta a pactar amb altres formacions similars a la seva.
El plantejament és poder parlar amb tothom i poder pactar amb la gent que porti un programa semblant al que portem nosaltres per al municipi. Republicans crec que és un partit que porta un programa semblant, per tant, és qüestió de poder parlar amb tothom. És una qüestió de democràcia, de parlar amb tothom i veure si podem arribar a acords.
Si no hi ha cap acord alternatiu, Miquel Batlloc serà a partir del segon dissabte del mes de juny alcalde de Calonge. On no hi haurà gaire debat és a Sant Feliu de Guíxols, on Carles Motes va aconseguir gairebé la majoria, es va quedar a les portes, però ja ens va dir que ell no vol governar sol.
El que sí us puc avançar és que no penso governar sol. No l'he plantejat mai, i jo crec que Sant Feliu el construïm entre tots, i la meva opció és que aquest govern, tot i que és molt àmplia el resultat que hem tingut, em sembla que estem a un regidor de la majoria absoluta, no em plantejo governar sol.
Declaracions de Carles Motes a Ràdio Capital.
Vols que despertem per sorpresa algú a qui coneixes?
Si vols fer alguna broma per telèfon en algun amic, vols que deixem alguna broma per telèfon, ho pots fer. Com? Doncs mira, a través de la nostra pàgina web hi ha un apartat que posa bromes per telèfon. Omples aquest formulari i nosaltres trucarem a aquesta persona, aquesta víctima, i li farem la broma per tirela, que tot vingui de gust. El que vulguis, el que vingui de gust. Nosaltres farem aquesta broma telefònica en directe a través del Matí Capital. Si no, també pots enviar un correu electrònic a matí@radiocapital.cat. Nosaltres ens dones totes les dades i nosaltres trucarem a aquesta persona i li farem una broma en directe a través del Matí Capital.
Entra a radiocapital.cat i demana-ho des de la pàgina del programa.
Matí Capital, de dilluns a divendres, de 9 a 12.
A Ràdio Capital, la ràdio que desperta l'Empordà.
Cada matí, de 8 a 9, és el moment de posar-se al dia.
L'alcalde de Sant Feliu de Guíxols, Carles Motes, va aprofitar
l'Ajuntament de Calonge i Sant Antoni ha donat llum verda definitiva al projecte.
Detingut un jove per presumpte robatori violent a una senyora gran a la Bisbal d'Empordà.
Calonge comença a construir l'ampliació de les dependències de la policia local.
Al Supermatí t'expliquem tot el que et cal saber. Les notícies més destacades del Baix Empordà. Entrevistes amb els seus protagonistes. Perquè no te'n perdis cap detall. Supermatí, el despertador informatiu de Ràdio Capital. De dilluns a divendres, de 8 a 9. Ràdio Capital, la teva referència informativa al Baix Empordà. Si a l'època dels indians hagués existit internet, haurien escoltat radioindiana.cat, l'emissora de música llatina, 100% online, de Ràdio Capital. Mambo, salsa, bachata, son. La música que escoltaven els indians de l'Empordà mentre feien fortuna a les Amèriques és a radioindiana.cat. Radioindiana.cat. Ràdio Indiana. I no paris de ballar.
la meva cuina millor.
No, la meva cuina millor.
Que no, la meva cuina millor.
Mentida, la meva cuina molt millor.
No es posaran mai d'acord, però els dos coincideixen que la millor cuina és la cuina de la iaia. Restaurant La Cuina de la Iaia, a la carretera de Torroella a l'Estartit, al costat del Lidl. Per reserves, telefoneu al 972 75 18 08 o al 669 11 08 98. 669 11 08 98.
La passen pocs segons d'un quart de nou del vespre. Del vespre, no, del matí. Un altre dels municipis on va haver un empat a regidors és Castellplatja d'Aro, tot i que Junts per Catalunya va quedar endavant amb vots Joan Girauti, això li permetria tornar a ser alcalde de Castellplatja d'Aro. Calculem i repassem quines possibilitats té de ser-ho amb ell mateix, amb el senyor Giraut, actual alcalde de Castellplatja d'Aro. Senyor Giraut, bon dia.
Hola, molt bon dia.
Vostè, bé, deixi'm preguntar-li així, vostè tornarà a ser alcalde, veient els resultats, tornarà a ser alcalde de Castellplatja d'Aro?
Bé, en qualsevol cas, no tinc majoria absoluta, per tant, per tornar a ser alcalde necessito una altra força política o altres forces polítiques, doncs, que em donguin el suport per poder ser alcalde.
Tindria majoria absoluta amb els seus socis actuals, amb el PSC. Veu possible reeditar aquest pacte?
Bé, ja durant tota la campanya sobre aquest tema, doncs, les preguntes, inclús aquí a Ràdio Capital, sembla que les valoracions que vaig fer del meu encara actual soci, doncs, amb el PSC, aquests 4 anys passats, va ser una lectura en positiu. Per tant, dins de les probabilitats, doncs té una alta probabilitat aquest possible pacte.
Sí, ahir en Maurici Jiménez del PSC, en aquest programa, no descartava cap pacte, però sí que deia que, clar, com que estan empatats, doncs es podria arribar a compartir l'alcaldia. És una de les opcions que ell donava. Si li sembla, escoltem-lo.
Aquesta crescuda pot significar efectivament que hi hagi sumes que d'alguna manera em puguin portar a l'alcaldia i una tendència a l'alça que tant de bo amb el temps es pogués anar consolidant. Per tant, home, aspirem lògicament a ser força majoritària algun dia i per tant anem en el bon camí.
Joan Giraut, veient aquest empat entre regidors, entre la seva formació i el PSC, està disposat a compartir l'alcaldia en els propers 4 anys amb Maurici Jiménez?
Bueno, jo no, amb el tall de veu que m'ha donat, no li he escoltat en el senyor Jiménez que digués exactament això. En qualsevol cas, vull dir, legítimament, doncs, es pot demanar de tot, però quan tot es conversa, en totes les converses, doncs es posen diferents temes sobre la taula, s'analitzen, es valoren, es consulten i després al final, doncs, és possible arribar a un acord o no.
No ho descarta, doncs.
Bé, en qualsevol cas, jo, com que no he sentit amb el tall de veu que m'ha donat aquesta proposta del senyor Jiménez...
No, la proposta la interpretem nosaltres. El que diu el senyor Jiménez és que hi ha sumes que el podrien portar a l'alcaldia. Això és cert.
Home, això és una evidència, doncs, mirant el plantejament de que a partir de 9 tothom, d'una suma que faci 9 o més, tothom pot anar a l'alcaldia, és una evidència.
Sí, per tant, li pregunto jo a vostè si veu com una opció poder compartir l'alcaldia amb Maurici Jiménez.
Jo les opcions les contestaré quan l'interlocutor me les faci, bé indirectament o directament, si no me les fan. Jo plantejo que doncs, les negociacions són sempre negociacions.
El que està clar és que no hi haurà a molts llocs del país pactes entre Junts per Catalunya i el PSC, en part pels resultats de Junts per Catalunya i en part per la qüestió nacional, per la qüestió del 155. Quin pes li donarà el suport del Partit Socialista al 155 en aquestes negociacions i en la reedició d'un possible pacte?
Mira, nosaltres tenim un històric que ja vam pactar, en aquest cas, amb el PSC, en el qual vam plantejar que la qüestió nacional no interferiria per res amb el pacte de govern i que se'n respectaria mútuament. I els 4 anys d'experiència convisguts governant amb el PSC no ens ha portat cap tipus de problema. No, no sóc un ajuntament insòlit, hi ha altres ajuntaments, doncs, i aquí al Baix Empordà, doncs, que han conviscut perfectament doncs, diferents pensaments en relació en el procés, per entendre'ns, amb la governabilitat de l'Ajuntament, no? I jo crec que doncs, diumenge vam tenir l'oportunitat, tots plegats, de posar 2 paperetes per 2 votacions diferents, i les eleccions europees i les locals. I a tot arreu es va veure que no es votava el mateix per amb sentiment de les europees, que té un sentiment clarament polític, almenys per molt dels votants, a la majoria, i les eleccions locals. Són la ciutadania, jo crec que entén que són eleccions diferents. Una altra cosa és que doncs, la coincidència amb una situació determinada, doncs, d'alguna manera, doncs, pugui agradar més o menys, però crec que el que s'ha de veure és que si hi ha respecte, jo crec que és el principi bàsic de la convivència, i un no pot renunciar o renegar de res i tenir molt de respecte per un que no pensi com tu, i inclús governar conjuntament amb temes en què doncs, també jo crec que s'ha vist aquí a Castellperxa d'Aro i Segueró que hem estat les 2 forces més votades.
Perfecte, Joan Giraut, alcalde de Castellperxa d'Aro, guanyador de les eleccions d'aquest diumenge i que aspira a tornar a governar. Deixi'm preguntar, què em pensa d'aquesta formació nova que ha irromput com a 4ª força amb 2 regidors, que és SOM?
Doncs benvinguda sigui, benvinguda sigui, són gent jove i han posat molt d'esforç, molta voluntat, els felicito amb ells i a la resta de regidores, regidors que han sortit electes, i doncs evidentment també parlaré amb ells i amb la resta de les forces, i buscarem sempre en el fons d'arribar a enteses en benefici del poble. Evidentment no hi haurà un govern d'unitat, però jo procuraré que entre tots plegats, els que ens toqui governar, si és el meu cas, i els que tinguin que fer oposició, que és molt legítima i molt digna, i jo n'he fet uns 4 anys d'oposició també, doncs puguem fer les nostres aportacions en benefici del poble.
Joan Giraut, gràcies per passar avui pel Supermatí de Ràdio Capital.
Moltes gràcies a vostès.
Que tingui molt bon dia.
Bon dia.
Són les 8:23, ara deixem-hi posar un toc d'opinió amb aquest comentari. Comentari del politòleg i professor de la Universitat Pompeu Fabra, l'Andreu Paneque, que de fet va ser un dels tertulians de la nostra nit electoral.
I fins aquí les múltiples jornades electorals a la nostra comarca. I en aquest sentit, diferents preguntes sobrevolen els espais postelectorals. Vol dir això que ens emplacem d'aquí a 4 anys per a tornar a participar? Volem dir amb això que la participació política de la ciutadania ja ha acabat? Doncs, des de la meva perspectiva, és un no rotund. Tal com esmentàvem en el programa especial de Ràdio Capital per les eleccions locals del passat diumenge, un cop les ciutadanes han emès el seu vot, arriba el moment en el qual s'ha de fer un pas més. Hem d'assumir la part de responsabilitat política individual i hem d'exercir el nostre poder de rendició de comptes de forma activa. En altres paraules, si bé moltes vegades hem sentit com la ciutadania es queixa que els seus dirigents no compleixen amb les promeses electorals, el seguiment de forma individual de les accions polítiques dutes a terme per les executives dels ajuntaments ha de constatar una de les accions de participació política més enllà de les eleccions. De fet, hauríem de començar a incorporar noves formes de participació política a la nostra cultura participativa. En aquest sentit, la societat de la nostra comarca faria un salt qualitatiu molt important, ja que la ciutadania no només es sentiria interpel·lada un cop cada 4 anys d'allò que l'envolta políticament parlant, i es faria responsable de les repercussions a les seves accions individuals, com també adquiriria una perspectiva de conjunt i a llarg termini que tan necessari és actualment.
La música viu on està viva. I a partir d'ara, la música negra ho estarà a Ràdio Capital. Cada dimarts tens una cita amb La Negra Nit, amb Xavi Puig.
Doncs més empats en aquestes eleccions municipals. Un d'aquests empats a regidors va ser a Begur. Esquerra va guanyar amb 3, Junts per Catalunya, segona força amb 3 també, i diem primera i segona força per aquesta diferència, petita diferència de vots. Veurem quines majories es poden crear al municipi, per això tenim al telèfon la Maite Selva, que és la líder de Junts per Catalunya i que ens explica quina és la seva posició. Senyora Selva, bon dia.
Hola, bon dia.
Es planteja vostè crear una majoria absoluta diferent i que pugui desbancar Joan Loureiro de l'alcaldia?
A veure, avui per avui encara estem oberts a la nostra idea és parlar amb totes les formacions, escoltar-los i tema de... Està clar que n'hi ha de tema de pactes, però no ens definim. No ens definim perquè volem seure amb tots i cadascun de les diferents opcions que hi ha.
Maite Selva, creu que hi ha opcions que ella pugui ser alcaldessa?
També es contempla, però tampoc hi ha una seguretat, perquè és el que us dic, no ens hem pogut encara reunir totes les formacions, no sabem què volen, què ens ofereixen, què podem oferir. Per tant, és difícil de... Encara és massa aviat per poder parlar, perquè no ens hem pogut reunir amb ningú.
Li anava a preguntar, veuria bé un pacte amb Esquerra Republicana? Que...
Entra dintre dels nostres escenaris. Però hem de parlar.
Li pregunto el mateix que al candidat que teníem just fa un moment en aquest programa, en Joan Girauta, a Castellplatja d'Aro, que es viu una situació similar a la de Begur. De fet, això ha passat a molts llocs.
Sí.
Empats, és remarcable, no? Aquests empats, no sé si recorda si en altres moments hi havia hagut empats tan generalitzats a tot arreu.
No, jo això no ho recordo. Això no ho recordo, la veritat. Nosaltres veníem de fa... O sigui, ja el primer... Es van acabar les majories fa 4 anys, a Begur concretament, i ja es van començar obrint els altres municipis també, doncs, molts camps iguals. I ara realment s'ha diversificat moltíssim a tots els municipis i el tema de majories ha quedat totalment obsolet. No sé, algun lloc molt concret. Però no recordo d'escenaris així tan... No hi havien estat, vaja.
Li anava a preguntar, clar, una de les opcions és aquesta, el que passa en molts llocs és compartir l'alcaldia, repartir-se-la durant els 4 anys.
Sí, home, s'entén que pot passar això també, depenent d'en qui pactis, es poden repartir les alcaldies, és lògic i lícit.
I és una de les opcions que es planteja a Begur?
Bueno, pot ser, però ja us dic, és que no... O sigui, tot just ens hem reunit el grup i no tenim... Tenim, però encara no tenim res clar.
Si la seva força acaba sent determinant en la formació de govern, quines seran les seves prioritats?
Treballar amb equip. Vull dir, és l'únic que tenim molt clar i treballar amb equip.
Em podria... Sé que n'hem parlat i en va parlar vostè en el debat que vam organitzar Ràdio Capital, però em podria...
Sí.
explicar què en pensa de la forma d'exercici d'alcalde, perquè si s'ha de treballar en equip és amb Joan Loureiro, amb qui hauria de treballar, una de les persones amb qui hauria de treballar. Què en pensa de la gestió de Joan Loureiro, les seves formes?
Bueno, precisament per mi aquesta darrera legislatura el que no s'ha treballat ha estat en equip, s'ha palpat moltíssim i era cadascú, cada formació tirava cap al seu, i el fet de tenir que pactar, que és la tònica actual, de que hi hagi diferents formacions, s'ha d'aprendre a treballar en equip, perquè evidentment quan estàs per majoria és molt més fàcil treballar en equip, però s'ha d'aconseguir el mateix encara que les formacions siguin diferents. No hi ha més, és que si no pot ser que cada formació tiri cap al seu. Tothom ha de ser coneixedor de tot, sigui regidoria d'un, sigui regidoria de l'altre, i s'ha de treballar amb molt consens, sobretot també perquè no, bueno, molt consens i molt d'equip. Si no, no poden funcionar les coses.
Maite Selva, la cap de llista de Junts per Catalunya, moltes gràcies per passar avui pel Supermatí per explicar-nos allò, les opcions que es plantegen i amb què treballen a la seva formació. Moltíssimes gràcies.
Moltes gràcies. Adéu, bon dia. Adéu.
Tenim altres notícies al Supermatí de Ràdio Capital que van més enllà de les eleccions. Recurs contra els policies de Platja d'Aro que van ser encausats per tortures per disparar amb una tàser. Segons informa el Punt Avui, van disparar el passat juny a un home que es va posar violent, però la jutgessa va arxivar la causa i ara aquest home ha presentat recurs. Eugènia Güell.
Segons explica el Punt Avui, el 26 de juny de l'any 2018, a Platja d'Aro, un agent va demanar a un conductor d'un vehicle que retirés el cotxe per deixar pas als vianants, però l'ocupant no va fer cas. Segons la versió policial, quan un dels agents li va demanar la documentació, el conductor es va posar violent fins que els policies el van treure del cotxe per la força, però com que la seva agressivitat anava augmentant, un d'ells finalment, que duia una pistola elèctrica, va cridar Taser i després de diverses vegades de cridar-ho el va acabar disparant. Aquesta actuació va ser registrada per la càmera d'un agent. Recordem que aquesta pistola Taser és una pistola elèctrica. I el conductor va acabar ferit, doncs, per fiblades de cables elèctrics i erosions en caure a terra, però després de la caiguda va resistir igualment a ser detingut. La jutgessa de Sant Feliu, que hi havia aleshores, estava interrogant el detingut per atribuir-li presumpta desobediència, resistència i atemptat a l'autoritat, però enmig de la declaració va obrir diligències contra els policies per tortura, lesions i revelació de secrets per haver agafat l'actuació. En qualsevol cas, segons el Punt Avui, l'actual jutgessa del jutjat 3 de Sant Feliu de Guíxols ha arxivat aquestes diligències contra els policies, que el juny havia obert l'altra jutgessa substituta, i ha argumentat que l'única infracció és que la gent que va disparar la Taser no era cap de torn, però sí que, en canvi, tenia la titulació i formació adient, i, a més, també va destacar que la persona afectada no estava en risc perquè era de constitució forta. D'altra banda, utilitzant Taser estan obligats a enregistrar l'actuació, de manera que tampoc es compleix el delicte de revelació de secrets. Tot i així, el cas no acaba aquí perquè, com hem dit, el lletrat de l'afectat ha presentat un recurs malgrat l'arxivament que s'ha dictat.
Una masia particular de Sant Feliu de Boada, del terme municipal de Palau-sator, ha rebut el Premi Toni Cobos de Restauració Arquitectònica, el primer que otorga l'Associació GRET, el grup de recuperació i estudi de la tradició arquitectònica. És una informació que també llegíem al Punt Avui, Maria Montells.
L'acte de lliurament dels premis es va celebrar als jardins de l'antic hospital de Sant Feliu de Guíxols, construït originalment a finals del segle XVI i reformat el 1929, que actualment és la subseu del Museu d'Història de la ciutat. Aquests guardons reconeixen el valor d'aquelles iniciatives que preserven el patrimoni arquitectònic del país i en aquest cas concretament el jurat n'ha destacat la rehabilitació que s'ha realitzat amb tècniques i materials tradicionals, s'ha respectat la fàbrica existent i segueix mantenint el seu caràcter tradicional tant el cos principal com els edificis auxiliars. Això és el que han afirmat els membres que han valorat aquest edifici. A més, s'ha tingut en compte la introducció de nous elements com una gelosia al pati interior. En aquesta primera edició també s'ha reconegut el programa de conservació del patrimoni arquitectònic del Parc Natural dels Ports. En total hi van assistir prop de 150 persones i es va comptar amb la presència dels familiars de Toni Cobos, constructor amant del patrimoni arquitectònic que va morir el 2016 i que dona nom a aquest guardó.
L'Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols va aprovar el pressupost del Port de Ferrada 2020-2023 a dos dies de les eleccions municipals. Aquest pressupost serà de 380.000 euros anuals i torna a comptar amb part de contractació.
Sí, es va fer un ple extraordinari en el que les condicions es va aprovar que ha de regir la contractació empresarial i que l'aportació anual de l'Ajuntament seria de 380.000 euros, tal com has dit, a banda que la contractació pot incloure un any més de pròrroga. Així doncs, el model del festival combina gestió pública per part de l'Ajuntament i aportació privada. L'Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols ha justificat la decisió perquè considera que aquest model actual ha donat bons resultats. D'altra banda, nous criteris per incrementar la inversió en contractació d'espectacles i propostes. Hi haurà més estrenes i es potenciaran compositors, grups musicals i creadors locals. També es faran programes pedagògics amb l'Escola de Música i les entrades solidàries dins del programa Apropa Cultura. Com sabeu, el Festival de Portaferrada és un festival de música que se celebra anualment a Sant Feliu de Guíxols des dels anys 50. Va néixer per primera vegada el 1958 i és el festival d'estiu amb més tradició d'Espanya.
Estan ben a prop les festes de primavera de Palafrugell i amb elles la 57a edició del Carrusel Costa Brava, que es farà diumenge 9 de juny, és a dir, aquest cap de setmana, no, el següent. Eugènia.
Ja va ser tradició, les colles, comparses i grups d'animació van celebrar a l'Espai de la Bòbila un sopar de presentació d'aquesta nova edició del Carrusel Costa Brava. Més de 250 persones van poder gaudir de l'explicació de com transcorrerà enguany. Tot plegat es va produir en el marc de l'inici de les festes de primavera. Durant l'acte també es va donar a conèixer el cartell que anuncia aquesta festa, que aquest any compta amb la participació dels fotògrafs Enric i Pau Bruguera. D'altra banda, va defensar la marca de Carnaval dels Carnavals i van fer un repàs per la història dels més de 50 anys de rua palafrugellenca. Set colles locals portaran moltes novetats en l'edició d'enguany. Es tracta d'Exi, Els Incorrectes, Garnatxa, Imaginació, Els Trempats, Confeti i Dàlmates. En el cas de les comparses hi haurà The Queens i Les Imparables. Finalment, pel que fa als grups d'animació, hi seran presents la Tosterrada i les Cheerleaders, i està previst que se segueixi el recorregut tradicional pels carrers de la vila.
Moltes gràcies, Eugènia Güell. Ja tenim ganes d'aquestes festes de primavera de Palafrugell, que són una cita ineludible cada any, i també aquest Carrusel Costa Brava, que bé, sempre hi anem, i ens agrada molt. Les 8 i 37 minuts, els esports. El Club Hoquei Palafrugell se situa un pas de l'Hoquei Lliga, Dani Pagès.
Bon dia des de Palafrugell. El corredor amateur Palafrugell fa 3 setmanes no estava ni entre els jocs ascens a la Hoquei Lliga. Ara, i a manca d'una jornada, s'ha situat líder de la Hoquei Lliga Plata després de derrotar el Sant Feliu per 4-1, el cué de la categoria. Els de Xavi García de seguida van demostrar la seva superioritat i ja als 12 minuts guanyaven per 3-0, amb un gol de Rubén Ruiz i dos de Xavi Aldric. Els de Sant Feliu retallaven distàncies a 2 minuts pel descans mitjançant Josep Ramon Altaió. A la represa semblava que el resultat no es mouria, però a manca de 27 segons Aldric feia el seu hat-trick particular després de transformar un penal i desfermava l'eufòria al pavelló palafrugellenc. El Palafrugell, que semblava que tenia l'ascens gairebé impossible, és ara el màxim favorit per aconseguir-lo i depèn d'ell mateix. A la darrera jornada, una jornada molt important, els de Xavi García s'enfrontaran al Vilafranca, un rival que ja no té res en joc, i a més, els palafrugellencs tenen la possibilitat de repetir el triplet de fa dues temporades, amb la Copa de la Princesa, ascens de categoria i campionat de Lliga.
En l'actualitat general, Maragall, la repassem amb l'Albalejide, Ernest Maragall preveu governar Barcelona en solitari i estén la mà als comuns i a Junts per Catalunya per arribar a acords puntuals. L'alcaldable d'Esquerra Republicana creu que és inversemblant que Collboni pugui liderar el consistori amb un pacte entre Colau i Valls.
Nosaltres estem convençuts que seria la millor, ho hem repetit, ho vam dir-ho des de ja fa dos mesos, segurament. El millor per aquesta ciutat seria un govern d'ampli espectre amb els Junts per Catalunya i amb els comuns. I això des del punt de vista de l'estabilitat, des del punt de vista de la capacitat transformadora i des del punt de vista de la capacitat de, en fi, d'acció rellevant en l'àmbit de les llibertats, en l'àmbit del conflicte entre Catalunya i l'Estat. No?
El candidat d'Esquerra Republicana a l'alcaldia de Barcelona, Ernest Maragall, ha explicat que preveu ser escollit alcalde en segona votació i configurar un govern municipal en minoria, alhora que, ha dit, entraran en converses amb Junts per Catalunya i Barcelona en Comú per establir pactes puntuals. En roda de premsa a la seu d'Esquerra, Maragall ha admès que el més positiu per a Barcelona seria un govern d'ampli espectre amb Barcelona en Comú i Junts per Catalunya, però ha reconegut que no és possible per la mútua exclusió dels dos partits.
Miquel Iceta demana no córrer en atribuir l'alcaldia de Barcelona a Esquerra Republicana i diu que el PSC evitarà un govern independentista. El primer secretari diu que convé que els partits comencin contactes i destaca que l'independentisme ha reculat.
Nosaltres farem el que calgui perquè Barcelona tingui el millor govern possible. I, sens dubte, el millor govern possible a Barcelona no és un govern independentista. Això ho hem dit sempre i repeteixo. L'independentisme no sols no té majoria, sinó que ha retrocedit a la ciutat de Barcelona. I, per tant, no sembla que la conseqüència més lògica d'un retrocés sigui atorgar una alcaldia.
En la roda de premsa per valorar els resultats l'endemà de les eleccions, Iceta ha considerat que seria estrany que l'independentisme tingui l'alcaldia quan ha reculat, diu, i ara té menys regidors que fa 4 anys. El líder dels socialistes catalans ha destacat el creixement espectacular, diu, del PSC a Barcelona, contra molts auguris. A més, ha assegurat que parlaran amb tothom, excepte amb els independentistes, per intentar entrar a l'alcaldia.
El president Quim Torra retorna al Palau la pancarta que reclama la llibertat dels presos polítics i exiliats amb el llaç groc. El president va retirar-la després que la Junta Electoral li demanés i d'acabar rebent una querella per desobediència.
Torra va retirar-la després que la Junta Electoral li reclamés treure-la de la façana per entendre que en campanya electoral no podia estar penjada del balcó de la plaça Sant Jaume. Abans, però, el president s'hi va resistir, cosa que li va provocar acabar rebent una querella per desobediència a l'ordre de retirada. Ahir al matí, però, acabat el període electoral, la pancarta va tornar a lluir des del mateix balcó que ho va fer fa setmanes.
Gràcies, Alba Lejide, gràcies per tots aquests detalls de l'actualitat general. A l'agenda anem cap a la Bisbal d'Empordà, on hi podem veure una representació titellaire. Martí Seguer.
És avui a les 11 del matí al Teatre Mundial de la Bisbal amb una representació titellaire que protagonitzarà una companyia fundada per persones grans de la residència geriàtrica municipal Zoilo Feliu.
I a Begur ha començat la 21a campanya del peix de roca de Begur. Tenim aquí el
peix de roca és l'element gastronòmic més tradicional de Begur i durant la campanya gastronòmica els 12 restaurants que hi participen ofereixen a la carta dels seus establiments l'opció de degustar un menú especial format per plats elaborats a base de peix de roca amb una gran varietat de receptes i un ampli ventall de preus.
vull ser jo el meu propi perill.
Canta que la vida al pic.
No cal pensar que serà demà de mi. Que si m'he de fer mal pensar-ho no em serveix.
Cremo de desig.
Estava per la vis i no em pregunto res. La teva pell em fa saltar pels marges. Que l'ànima se l'aire amunt i senti el risc. Naixem a la fi dels dies, les nostres mans, les nostres ales, aquí en l'ocàs dels meus principis, la tristesa ha set l'escala. Naixem a la fi dels dies, els nostres mans.
Hores al dia de bona música des del cor de l'Empordà. Escoltes
Ràdio Capital,
la ràdio de l'Empordà.
Hola, sóc la famosa merda del WhatsApp i t'he d'explicar una cosa molt important. Saps que puc salvar-te la vida? Com ho sents? Gràcies a una simple prova de Femta pots evitar tenir càncer de colon. D'una manera higiènica, còmoda, senzilla. Uneix-te a les nostres segudes que farem per tot el país per parlar d'aquesta malaltia. A més, si tens entre 50 i 69 anys, és especialment important que et facis la prova. Informa-te'n en el teu centre de salut. Jo m'assec contra el càncer de colon. I tu? Això no t'ho dic jo. T'ho diu l'ASC Catalunya contra el càncer. ASC.es 900 100 036.
El número 1 en electrodomèstics és Grup Carrera, perquè tenim tot el que necessites amb les primeres marques i millors garanties i perquè som molt a prop teu. Electrodomèstics de la millor qualitat, tot en parament de la llar, la climatització més eficient, tota i el millor preu a Grup Carrera. Al carrer Torruella 34 de Palafrugell, davant la benzinera BP i a Palamós a l'Avinguda Catalunya 13.
Restaurants on s'hi mengi bé, o que tinguin una bona vista, o bé on el producte sigui de primera qualitat, segur que n'hi ha uns quants. Però que ho tinguin tot, tot, només n'hi ha un. I és ben a prop. Restaurant La Rajoleria. I fem cuina tradicional amb productes del nostre propi hort i quilòmetre zero. I fem menú de migdia, o una carta plena de plats que et faran sentir el millor gust de l'Empordà al paladar. I unes carns i peix a la brasa per llepar-te'n els dits. I tot plegat amb unes vistes i un entorn immillorables i per molt menys del que et penses. Ara agafa el telèfon i reserva taula telefonant al 972 30 41 95. 972 30 41 95. Restaurant La Rajoleria. Som a la carretera C31 entre Pals i Regencós.
Josep Lluís Vidal, bon dia.
Hola, bon dia.
Tecnologia i oci digital, com cada dimarts, amb en Josep Lluís Vidal, amb qui de vegades parlem de coses que, mira, que són, aprenem i són coses interessants del futur, i altres dies ens expliques, ens dones notícies que ens desanimen una mica, tema de privadesa, tema de conflictes entre països. De què parlem avui?
Sí, sí, la veritat és que és una mica inevitable quan parlem de tecnologia. Doncs per què? Doncs perquè al final la tecnologia ha entrat a formar part d'una manera tan intrínseca de tots nosaltres, del nostre dia a dia, de la nostra feina, del nostre temps personal, que és impossible doncs, no parlar-ne de coses dolentes, però també de moltes altres coses bones, no? Una mica és com allò de les dues cares de la mateixa moneda, no? Mira, precisament, això, aquesta primera informació que parlarem, de la que parlarem avui, pot tenir les dues cares, una cara més, diguem-ne, no tan bona i una altra una mica més esperançadora. Continuant amb el tema de Huawei de la setmana passada, que parlàvem la setmana passada del conflicte entre Estats Units, Xina, la guerra comercial, no?, que ha propiciat que Google hagi decidit que no vendrà o no donarà llicència per utilitzar els seus productes, els seus serveis, les seves aplicacions a Huawei, doncs ara ja es comença a parlar. De fet, també s'havia parlat una miqueta abans, però ara amb més intensitat en aquests últims dies, de que Huawei està treballant en el seu propi sistema operatiu. De fet, no és una cosa nova. Huawei està treballant en això des de ja fa uns quants anys. Alguns diuen que des del 2012, déu-n'hi-do, perquè més o menys es veien a venir que aquest conflicte amb Estats Units algun dia acabaria arribant, no?
Uh-huh.
Llavors, fent una mica de memòria, de recopilació, dèiem la setmana passada que Android té una part, el sistema operatiu Android té una part que és de codi obert, que és de codi lliure, tot
sí.
Aquest. Està desenvolupat per la seva major part per Google, a part que és codi lliure, per tant, està disponible a internet i qualsevol programador el podria fer servir per desenvolupar tot un entorn d'aplicacions i de serveis en base a aquest sistema operatiu. Doncs, partint d'aquesta base, partint d'aquesta part de codi obert, Huawei estaria treballant en tot un entorn de possibilitats per substituir la part que no és de codi obert, que és, doncs, per exemple, en llenguatge casolà i planer, doncs, Gmail, YouTube, Google Maps i totes les aplicacions que coneixem més populars en torn a un mòbil Android o també un iOS, perquè al final és una adaptació, no? Tot plegat, un de l'altre. Vull dir de les aplicacions, no els sistemes. Llavors, desenvolupar un sistema operatiu no és una cosa que sigui difícil, sobretot si no partim de zero, si partim de ja una part de codi obert que fa que la màquina, el dispositiu s'engegui i pugui funcionar, però el que és més complicat, i així ho reconeixen des de Huawei, és desenvolupar tota una sèrie de tot un entorn, no? Tota una sèrie d'aplicacions que siguin útils per l'usuari i que, a més, estiguin testejades, és a dir, que funcionin correctament, no? Que no presentin errors, que estiguin actualitzades quan toca, etcètera, etcètera. A tot això, a més, s'afegeix el tema del hardware, és a dir, dels semiconductors, dels chips, no? Que porten els telèfons mòbils, els tablets, o fins i tot els ordinadors que funcionen amb Android, no? Aquests notebooks petits, no sé si n'has vist alguna vegada.
Sí.
Doncs els chips també, clar, Intel, per exemple, el famós fabricant de processadors, també ha anunciat que se suma al bloqueig de Estats Units, de Google, no?, a Huawei. Per tant, no només estem parlant de software, sinó també un bloqueig de físic, no? Un bloqueig de semiconductors. I això Huawei, d'alguna manera, també ho havia previst i també està treballant en el subministrament propi, no? En la fabricació de semiconductors, de xips propis, per poder pal·liar aquesta falta de xips. Tot plegat, això tenint en compte que a la Xina, com que és un mercat molt tancat, aquest problema no el tenen, és a dir, a la Xina no fan servir Google, no fan servir serveis de Google. Fan servir tota una sèrie de productes o serveis substitutius. Però clar, és que la gran part del mercat no només està a la Xina, també està fora, no? A Europa i Estats Units, per Huawei. I en això estan treballant per intentar, doncs, solventar una mica això. Jo, sincerament, crec que aquesta guerra comercial s'acabarà resolent abans que no passi res de tot plegat.
Ja, Josep Lluís, molt bé.
Pensava que t'havia perdut.
Ai, no, sí, ha hagut un moment que no sé què ha passat.
Bueno, hem tingut una mica de retard.
Sí, 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 sí.
En la
sí,
connexió.
Sí, sí, sí.
Doncs això pel que fa a això, no? A la guerra comercial entre Estats Units i la Xina i Huawei com un dels damnificats. Mira, ara que parlem tant en aquestes últimes hores d'eleccions i de vots i de diputats i de regidors i de tot plegat, què et sembla si parlem del vot electrònic?
Mm-hmm. vot electrònic que seria necessari ja que s'activés, que s'hi posessin de debò amb això, eh?
Sí, el cas és que la tecnologia ja hi és. La tecnologia existeix i s'ha testejat en diversos moments de la història recent i també en diferents països. Els Estats Units ho ha fet i, de fet, té alguns processos participatius en els que fa servir vot electrònic. El Regne Unit també ho ha aprovat i Estònia sembla que és un dels països d'Europa que sí que ho té bastant implementat. No? El que passa que hi ha una mica de, primer, de reticència, no?, per part de les administracions, tot i que si ens ho parem a pensar, el vot electrònic realment sí que seria realment un gran avenç. El que passa que, per exemple, quins frens pot tenir el vot electrònic a banda de la seguretat, no? Perquè estem parlant d'un sistema informàtic. Al final, un sistema informàtic, jo sempre ho he dit, amb temps i diners, és vulnerable. Vull dir, existeix. O sigui, aquesta vulnerabilitat existeix, no? Ara, no ens hem preguntat moltes vegades si també el sistema tradicional té les seves vulnerabilitats.
Segur. És fàcil que sigui vulnerable, també, perquè són persones.
Exacte. Per tant, ja no estem parlant de mala fe, sinó estem parlant d'errors, no? Únicament. O sigui, estem parlant de que és possible que els resultats, doncs, a veure, no sé si a grans escales poden ser alterables de manera significativa, però errors segur que n'hi ha. Mira, precisament avui llegia una notícia mica curiosa, i és que una senyora de Madrid que va votar la candidatura de Carles Puigdemont a Madrid, ella es queixa que aquest vot no surt en el recompte oficial, sent conscient que ella era l'única que havia votat a Carles Puigdemont en aquest poble de 2.000 habitants a Madrid.
Ja, això vull dir que... Clar, vull dir que són errors o mala fe dels humans, sí, que és més fàcil que tinguin mala fe que no pas un ordinador.
En aquest cas concret, sí. Llavors, el vot electrònic, a banda dels errors que pugui presentar o de les vulnerabilitats que puguin presentar, el cas és que és veritat que el Regne Unit l'ha aprovat durant uns anys, els Estats Units també, i de moment l'han deixat semiaparcat. Només, com dèiem, els Estats Units el proven en alguns processos participatius. Aquí a l'estat espanyol, el vot electrònic es fa servir, saps en què? En consultes populars, aquestes que organitzen els ajuntaments per exemple, doncs decidir el nom d'un espai, no? d'un equipament municipal, no? Doncs, per exemple, s'ha fet servir en alguns casos. També és veritat que el vot electrònic suposaria un estalvi importantíssim de diners, perquè només tenint en compte les eleccions del 28 d'abril, les eleccions generals, l'Estat va aprovar 135 milions d'euros addicionals a la partida original. És a dir, com a mínim sabem aquesta xifra de 135 milions d'euros de més que s'havien gastat del que havia pressupostat inicialment. Clar, pensa en tots els... no només en el software que ja es fa servir per enviar els resultats dels col·legis electorals al Ministeri i als jutjats, sinó també amb tots els funcionaris que es mobilitzen aquell dia. Vull dir que és una logística importantíssima que de ben segur amb el vot electrònic quedaria molt més reduïda. Digues.
No, t'anava a dir, bé, que sí que hem d'anar acabant, t'anava a preguntar només si em podies explicar ràpid i concís les possibilitats que preveus o que t'imagines que es pugui acabar aplicant aquest vot electrònic.
Mira, bàsicament, el vot electrònic, des del meu punt de vista, només triomfarà quan realment la bretxa digital d'alfabetisme digital sigui molt petita, perquè un dels grans reptes que té el vot electrònic és que realment les persones sàpiguin fer-ho servir. I avui dia, doncs, si per presentar una impresa a la Seguretat Social o a Hisenda ens barallem amb una signatura digital, doncs imagina't quan ens haguem d'identificar com a persones que tenen un vot per una candidatura política, no, en un sistema. Realment penso que aquest és un dels grans hàndicaps del vot electrònic. Mm-hmm.
Perfecte, Josep Lluís, moltíssimes gràcies, que tinguis molt bona setmana i tornem a parlar la setmana que ve amb més novetats pel que fa a tecnologia.
Igualment, Dani. Bona setmana.
Que vagi molt bé. Arribem al final del programa aquest dimarts 28 de maig. un programa en què us hem explicat novetats pel que fa als pactes postelectorals que s'alviren llargs en alguns municipis, i en un programa en què us hem explicat moltes més notícies que podeu recuperar, com sempre, a radiocapital.cat. Ara de seguida s'hi posa en Marc Clapés amb el Matí Capital. Abans cridem a l'Albert Aparicio perquè ens acabi de resumir una mica quin temps farà avui.
Dimarts, amb un estat del cel variable, amb clarianes i alguns intervals de núvols que es faran més presents cap a la tarda. Fins i tot no es descarta que puguin provocar 4 gotes de forma local. La temperatura màxima baixa lleugerament fins als 21 graus i per demà i els propers dies es tornarà a imposar el sol i puja la temperatura.
Ja ho sabeu, doncs, per si de cas, per aigua a la butxaca. Que vagi molt bé el dia. Fins demà.